Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 38 minuts, vinga, sin correr i sin parar. Com es pronuncia allò que s'escriu X-B-A-A-T-U-N? Joan García Targa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Es pronuncia?
Xbatun.
Xbatun.
És maia i tun és pedra i ba és aigua.
I és recipient.
És el lloc on es recull l'aigua. També es pot dir Bajatun. I és un lloc arqueològic fantàstic que hi ha molt a prop d'Izamal, que és un lloc que està a la península del Yucatán, a l'estat de Yucatán, i en el qual portem un projecte molt petit, molt modest, però que estem molt il·lusionats. Ho portem des de...
Allà hi vas arribar fa 25 anys?
Sí, jo vaig treballar en un projecte a Izamal, amb l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, i el director d'aquest projecte, Luis Millet Càmara, originari, el cognom de Vilanova, em va dir, escolta, per què no vas amb un GPS que era del tamany d'un...
d'un ordinador actual.
Era pam i mig.
Sí.
I per situar-lo, per geolocalitzar-lo, i vam anar, vam veure el lloc.
Això era, per tant, l'any 94?
94. I vam anar allà, vam fer una topografia molt... és a dir, un plànol, per entendre.
Sí.
Molt senzillet, amb cinta mètrica i una brújula americana que es diu Brunton, que és molt bona... I bueno, vam fer això. Al cap d'uns anys, uns col·legues també mexicans del mateix projecte...
Ara faria un incís perquè en Joan és d'aquells que encara podria anar pel món en brúixola.
Bueno, la tinc molt desorientada.
Molt desorientada, però dic, ara parlem de brúixoles i ens sembla que parlem de la prehistòria, no?
Sí, li dic que és una brúixola, més enllà de la que hi ha al mòbil, no sabria...
I en canvi aquest objecte tan simple... continua servint pel mateix que ha servit tota la vida.
Sí, sí, per orientar-se.
Perquè pot haver canviat molt, molt tot, però els pols magnètics, encara que estan...
Van oscil·lant,
però estan on són.
Estan on són, sí. Gràcies a això ens podem orientar.
D'acord. Tornem al 94, per tant, veu d'alguna manera fer un mapa d'aquella zona.
Sí, el lloc ja era conegut una mica anteriorment, l'havien reflectit uns investigadors amb un atlas arqueològic. Nosaltres vam anar per reconfirmar allò i veure una mica més en detall el que hi havia. Vam fer un plànol, això es va publicar a Madrid, en una revista d'antropologia a Madrid. Al cap d'uns anys, uns altres col·legues del mateix projecte Izamal van anar i van fer un altre plànol una mica més gran, i que és el que ens serveix de referència a nosaltres per ara de punt de partida. I, com sol passar en aquest país, amb una conversa de cafeteria dinant amb un amic, em va dir, escolta, per què no demanes un projecte per treballar allà, si et fa il·lusió? I jo no m'ho havia plantejat mai. Vam demanar un projecte a l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, que és, diguem, el Servei d'Arqueologia de Mèxic, però que té molt de poder, perquè l'arqueologia allà i l'antropologia, òbviament, és molt potent. I no vam tenir cap problema perquè ens concedissin el permís. I la qüestió era aconseguir diners. Clar, perquè hi ha, per una banda, la tramitació administrativa i, per una altra banda, els diners que fan falta per portar a terme els projectes. Aleshores, ara estem pendents d'unes ajudes del Ministeri de Cultura d'aquí d'Espanya per projectes d'investigació de universitats espanyoles a l'estranger, però paral·lelament, ja des de l'any passat, comptem amb el recolzament, per exemple, de l'empresa Sitxetana Subway, i aquí ve el lligam entre el projecte Sitges, la meva persona i tot això, i d'uns altres promotors o patrocinadors que fem una mena de micromecenatge que ens ajuda a assumir el cost del bitllet, a assumir el cost dels treballadors que contractem allà, perquè els únics que cobren, òbviament, són els treballadors d'allà. Perquè l'objectiu d'aquest projecte és conèixer millor un lloc arqueològic,
sí,
donar feina a la gent del Parc Deus Watts, que és un parc ecoarqueològic fantàstic de 500 hectàrees, dintre dels quals hi ha cenotes, aguades, etc. I
500 hectàrees és un disbarat, eh?
És un disbarat, són 500 camps de futbol.
Exacte, per entendre'ns. 5 vegades la Plana i Santa Bàrbara, tot.
Exacte, és un lloc brutal, amb vegetació de selva, que havia estat una antiga hisenda, i és un lloc realment molt bonic per observar ocells.
I allà què hi ha, des del punt de vista arqueològic?
Hi ha tres ciutats maies. Una que és aquesta Ixbatum i després hi ha dos més petitetes que també a la llarga ens agradaria donar-los un cop d'ull, més enllà de tenir un plànol. L'any passat ja vaig anar per primera vegada, vaig anar jo sol i amb tres treballadors vam estar allà.
No hi havies anat més des d'aquella primera cartografia?
M'havien portat estudiants, jo cada any vaig a Mèxic des de fa 30 anys, aquest any, i m'havien portat estudiants d'arquitectura de la Universitat Modelo de Mèrida, Mèrida és la capital de l'estat de Yucatán, i de la Universitat Marista i de la UADI, que és la Universitat Autònoma de Yucatán, però a treballar, diguem-ne, com a tal, no. Havia anat, diguem-ne, a passejar.
D'acord, és a dir, la zona l'havies anat visitant, però
sí,
no per treballar.
No per treballar, senzillament per mostrar...
Perquè des del punt de vista de l'excavació arqueològica, allò ha evolucionat, o precisament el projecte té relació en començar a l'excavació arqueològica.
És a dir, en començar una excavació arqueològica. Jo m'havien portat estudiants d'arquitectura perquè fessin projectes, allà hi ha una oferta ecoturística interessant de... passejar, banyar-te amb cenotes, fer submarinisme, observar ocells, reptils, i en tots els bitxos que us podeu imaginar, serps, jaguars, bueno, millor no trobar-se'l, per això, vale? però des del punt de vista arqueològic no s'havia fet res més.
D'acord, i aquest projecte de beneficia molt a la comunitat d'un poblet que és Tecal de Venegas.
Tecal de Venegas és una població que està a uns 12 quilòmetres de Ixbatum, però 12 quilòmetres que es triga una hora i mitja a arribar perquè has d'anar amb un vehicle tot terreny pel mig de la selva i és complicat. Aleshores, un dels objectius del projecte és habilitar o facilitar o donar-li manteniment amb un camí que redueixi aquest timing per arribar des de Tecal de Venegas, que és un poblet que deu tenir, no sé, 1.000 habitants més o menys, molt petitet, però que està dintre d'una ruta cultural amb un referent molt proper que es diu Izamal. A Izamal és un lloc bastant gran, que té un convent franciscà meravellós amb el segon atri més gran del món, després del Vaticà, i a més és una ciutat maia amb uns edificis brutals. Per tant, és un pueblo mágico, és a dir, a Mèxic hi ha tota una ruta que es van inventar fa anys de pueblos mágicos amb conventos, etc.
Sí.
I és un lloc que està entre Mèrida i Chichen Itza i que és pas obligat per turistes que tinguin una mínima sensibilitat cultural.
Pueblo Mágico defineix alguna cosa que tingui a veure també
Que tingui un encant, que tingui una part entre turística, històrica, arqueològica, patrimonial, gastronòmica, és a dir, com un pack, diguem-ne. I aleshores hi ha uns quants a tota la República Mexicana. Izamal és un d'ells.
D'acord.
I això, és com això del patrimoni de la UNESCO i aquestes coses, que a vegades un pensa que és un xollo, però a vegades el problema és que et ve molta més gent i si no tens els recursos és més un problema que una solució.
Vaja, vaja, el que us ha passat a Tarragona amb el...
Per exemple, vale? O a Chichen Itza també, que clar, ve molta més gent perquè el lloc és molt més conegut, però això no va acompanyat d'uns recursos que permetin una sostenibilitat i del lloc a nivell de turisme massiu.
D'acord. On vas, encara no és un lloc de turisme massiu.
No, és un lloc de turisme alternatiu, per entendre'ns. És a dir, tu allà pots anar...
Pels que vulguin defugir dels... De
correcte.
Les...
És un lloc fantàstic per anar-hi a estar a dormir dos nits al bosc, a la selva, per caminar, per relaxar-te, pots anar amb canoa, amb caiac, perquè hi ha, hi ha una llacuna, hi ha un cenote per banyar-te, pots anar amb cavall, pots anar amb bicicleta, jo he anat amb bicicleta
per
al parc.
Per oblidar-te del món. Vaja.
Per oblidar-te, a més no hi ha cobertura, amb la qual cosa és meravellós, no et destorba ningú. Només hi ha cobertura dalt de l'edifici principal, que té uns 15 metres d'alçada, i aleshores... per trobar cobertura, per si tens una urgència et puges allà i allà sí que tens,
i allà sí que tens cobertura
de telèfon.
Per fer aquest projecte, està clar, deus comptar o comptaràs amb treballadors de la zona?
Sí, són gent que ja conec. Ja tot aquest projecte que t'explicava, ecoarqueològic o parc, està en funcionament, està encapçalat per una persona que es diu Manuel, que és una persona molt llesta, amb molt poca formació, diguem-ne, acadèmica estàndard, però molt llest. És maia parlant, li costa parlar en castellà, diu que parla en anglès, jo no l'he sentit, m'agradaria sentir-lo, però és una persona molt llesta, que se sap moure a nivell administratiu, que ha obtingut un munt d'ajudes.
El maia és un idioma complex?
Molt complex. Molt complex perquè és un idioma gutural, és a dir, aspirat. Nosaltres parlem, diguem-ne, cap enfora.
Sí, i ells parlen cap endins.
Cap endins.
I mira que a vegades aquí riguem, perquè és clar, hi ha persones que parlen cap endins,
sí, però
tot no... i parlar un nostre idioma.
Clar, sí, hi ha persones que parlen difícil, també. Vale, però realment és complicat. És a dir, així com altres idiomes llatins... Pot...
Hi ha un bon dia en maia?
Deixa'm pensar...
O alguna salutació així...
Ostres, ara m'agafes una mica. Per exemple, dia 10...
Adéu.
Adiós. Quan...
Sí, adiós.
És diospòtic.
Diospòtic?
Sí. Ja, és un idioma completament diferent. I
aleshores... sona nom de preparat farmacèutic?
Sí, sí, sí.
Amb tot el respecte.
Sí, sí, no.
Diospòtic, és adéu.
Sí, o, no sé, clar, és un idioma que incorpora molt tots els elements tradicionals de l'entorn agrari.
Ah-ha.
La pluja, el vent, el no sé què, aleshores, l'aigua, tot això són... i barreja coses o conceptes antics maies prehispànics amb evolució d'aquestes terminologies i, òbviament, amb la barreja amb el castellà.
D'acord, t'ho pregunto així perquè a l'Eco de Sitges segur que han trobat el reportatge de l'Eva Martín on s'explica tot això.
Sí.
En Joan diu, els maies encara existeixen,
sí,
els romans no, per bé que nosaltres som descendents dels romans, però els maies... existeixen.
Clar.
I continuen vivint en comunitat.
Evidentment, i parlen en maia.
I parlen en maia. I el temps no ha passat allà?
Sí, sí que ha passat. És a dir, allà trobes coses molt estranyes. Jo me'n recordo fa uns anys viatjant per Chiapas, que tenia la urgència de demanar, d'enviar un fax, estem parlant de fa molts anys, i en un poblet de no res, que no tenien un centre mèdic, en canvi hi havia un lloc que tenien un fax que no sabia com anava. Vale? Perquè era d'una tecnologia
d'aquells de paper tèrmic,
sí, no sé, una cosa molt estranya, no?
Aquells de paper que no deu haver paper tèrmic ja que hagi salvat els temps
i en canvi ja no, si tenies una picada d'algú tenies que recórrer 10 quilòmetres per anar a l'equivalent d'un cap no? Coses molt contradictòries,
i com nosaltres, que sí. Tots tenim mòbil i a la nit no tenim cap.
Exacte. Bueno,
per posar,
estem a la mateixa alçada.
Estem al mateix, en algun sentit hi ha alguna
sí,
relació.
No, però bueno, la diferència és que ells estan adaptats i a nosaltres ens costa més.
Què és per ells un projecte com aquest, un projecte arqueològic?
Bueno, jo crec que en primer lloc és la possibilitat de guanyar uns diners. Penseu que és un poble petitet on hi ha un índex de desocupació important. Molts d'aquestos gent que treballa a Osguats, amb aquest parc gran,
sí,
tenen la seva feina i a més això ho fan com un complement. És a dir, quan tenen visites d'espanyols, de canadencs, d'americans i no sé què, dediquen un temps amb això i això els hi suposa un complement al seu sou normal.
Que en la majoria dels casos és un sou que ve de la terra, del treball
de
la terra.
De la terra, la majoria d'ells tenen una milpa és com un tros, per entendre'ns,
sí,
on conreuen blat de moro, carbassa, frijol, alguna cosa més. Això ho venen, o és per consum propi, una part el venen, i entre això, més si un és lampista i l'altre és fuster, fa uns encàrrecs, i a més al cap de setmana liberen un grup de 30 americans.
Llavors...
és un complement.
Suposo que una vida... molt...
Austera, evidentment. Austera. Aleshores, primer els hi suposa una injecció econòmica que, clar, els preus són irrisoris. Clar, quan tu vas allà i, mira, per exemple, dit així, no vull parlar de diners, no? però el que aquí ens costa, no sé, el salari mínim interprofessional,
sí,
d'aquí, que són 1.000 euros o 900, amb això i una miqueta més... tens per pagar 4 treballadors durant una setmana, més el vehicle. Vale? És a dir, estem parlant de que, clar, aquí muntes una excavació amb 2 treballadors durant una setmana i et costa el triple. El triple. I, bueno, i et cobren de tot.
Mm-hmm.
Vale? En aquest cas, els sous, mentre vas viatjant a l'avió fins que arribes, es multipliquen els euros, perquè, clar,
està clar,
la diferència, ara l'euro està... aproximadament a 1,22 o 1,23 pesos, depèn, oscil·la molt,
sí,
amb la qual cosa, clar, quan arribes allà, no ets una persona rica, però ets una persona amb diners.
Amb capacitat de poder.
Amb capacitat de diners. I aleshores, l'objectiu nostre aquí a Sitges i amb aquests moviments que estem fent de micromecenatge, més acudir a institucions catalanes i espanyoles per obtenir fons és destinat bàsicament a ells i al projecte. Tant la persona de Santander amb la que porto el projecte, que va estar al setembre, com jo mateix, com dos arqueòlegs mexicans que col·laboren amb nosaltres, no cobrem res. És a dir, tenim la sort que una periodista yucateca ens ha deixat una casa en un poble molt a prop que es diu Soncahuich, i que no paguem res. Jo estic a casa d'una amiga yucateca que ens coneixem fa molts anys, arqueòloga, i que tampoc pago res. És a dir, és un... Mira, el dia, jo arribo el dia 21 per la nit a Mèrida,
sí.
El dia 22 dono una xerrada a la universitat dient que es diu Projecte Oswaix, un projecte comunitari. És a dir, d'ajudes, de sumes...
Durant quant de temps?
No, estarem una setmana i mitja. Estarem una setmana i mitja. Entre el que va fer aquesta companya, la Carmen Varela, i sí. Jo, el que fem són una sèrie de sondejos, de pous, per entendre'ns, sí, sí. Per obtenir un registre ceràmic que ens ajudi a situar cronològicament aquest lloc.
D'acord. És a dir, no estarem parlant encara de l'inici d'una excavació, no, sinó, com en diríem, no ho sé, en llenguatge molt planer, fer unes cates.
Sí, són unes cates.
Són unes cates.
Punxar diferents llocs relacionats amb les construccions, sí. No dins les construccions, sinó les places.
D'acord, per definir-ne els límits.
Exacte, per definir el procés d'ocupació. Amb la ceràmica que surti podrem diferenciar en quin moment històric estem, dintre de l'evolució maia, i després l'estudi de l'arquitectura ens permetrà també a nivell arquitectònic completar la part de la ceràmica.
Suposo que amb la intenció de continuar això en el futur d'una manera més ambiciosa.
Clar, tot depèn dels diners. És a dir, malauradament, clar, el NARI costa uns diners, sí. L'ESTARI costa uns diners, l'Institut Nacional d'Antropologia i Història ens ha posat totes les facilitats del món.
Però és a dir, ara amb el que teniu us permet estar aquesta setmana i mitja?
Sí, aquesta setmana i mitja. Sí. I fins i tot pagar un fotògraf que tingui un ull que no sigui arqueològic, perquè hi hagi alguna foto que no sigui de forats, per entendre's,
yeah.
Hi hagi alguna foto contextual, amb
sí,
gent
sí,
que després...
Sí. Clar, si que després vols... puguis, d'alguna forma... Clar,
que tu, per exemple, quan facis una conferència o vulguis publicar alguna cosa, l'any passat vam publicar, bueno, aquest any, perdó, el mes d'agost a la revista Sapiens, o quan la Eva Martínez em demana fotos, perquè hi ha alguna foto
sí,
que no
sigui...
Que
no tot siguin trossos de ceràmica.
Exacte, o de pedra, o un edifici que no s'entén perquè hi ha molta vegetació i ho cobreix, doncs... Això.
Per tant, marxes el dia o arribes el dia 21?
Arribo el dia 21 per la nit, allà són 7 hores menys que aquí, és a dir, que quan vas cap allà guanyes hores
sí,
i quan tornes
cap perds. Aquí les perds.
I estarem entre el dia 28 i el dia el 3 o el 4 de novembre. I després continuaré donant conferències, perquè quan vaig allà tinc una agenda molt atapeïda, perquè aprofito per els contactes amb amics, amb col·legues, etc., donar a conèixer, no aquest projecte moltes vegades, sinó altres coses i donar cursos d'arquitectura. Bueno, és continuar treballant, però tal com parlàvem abans de començar.
Sí, una desconnexió.
Una desconnexió de l'1 d'aquí per connectar allà, i quan torno amb avió em vaig reconnectant aquí i així és la meva vida. Des de
que viuen millor?
Viuen millor. Mira, jo estic convençut de que viure millor o pitjor depèn de les teves expectatives, sobretot materials. Quan la teva escala de valors depèn d'un mòbil cada any i mig i del cotxe cada any i mig, tu mateix et generes una pressió que en molts llocs, quan vas por ahí, no la tenen perquè no hi ha aquesta pressió. I jo que he viscut en poblats, en pobles maies durant temps i anava a jugar a futbol amb ells i conec a molta gent, jo no sé si feliços, però... com a mínim adaptats al que poden arribar a tenir. Després hi ha gent amb molts diners,
no,
moltes bandes,
sí, sí.
Però...
No és que estiguem defensant aquell model de vida, eh?
No,
però
no,
dic
no,
per,
no,
si,
no.
Per si en aquest model de vida apareixen uns valors que aquí, diguem-ne, els tenim bastant
arreglats.
Però és que
aquí igual, és a dir, aquí hi ha gent que amb poc recurs, sense les obsessions aquestes del cotxe, de no sé què, pots viure molt feliç. És a dir, per exemple, mira, amb el meu cas... Jo no em compro roba molt sovint, perquè no m'agrada la roba ni m'agraden moltes coses de consumisme. En canvi, aquest projecte em fa molta il·lusió i moltes coses les pago jo. És a dir, per això treballo la resta de l'any amb la Diputació, amb no sé què, aquí, allà, on m'ofereixen. Aquesta gent també, és a dir, dintre del seu dinàmica de vida tenen les limitacions que tenen, però aprofiten la vida. O sigui, jo no els he vist mai queixar-se. És a dir, aquest Manuel, que és una persona encantadora, escolta, encantada, li acabo d'enviar un WhatsApp, estem en contacte per WhatsApp, i mai li he vist queixar-se de la seva situació, que podria estar millor, té 4 fills,
vale, és una persona de la meva edat. D'una situació que aquí permetria, diguem-ne, queixar-se de cada dia i a cada minut.
I queixar-se de tothom.
Tenim un minut perquè ens diguis alguna cosa sobre aquest altre assumpte vilanoví.
Sí, bueno, assumpte vilanoví. Des de fa 5 anys treballo per la Diputació a les restes arqueològiques de Darró i convido a tots els itxetans que em venen, perquè porto unes estadístiques i estan registrats, no direm noms, i fem unes visites especials de recreació històrica. És a dir, per aquell que li faci gràcia, aquest dissabte, entre les 5 i les 8 de la tarda, farem una recreació d'un ritual romà semblant al que deuríem fer al segle IV i que vam trobar en unes excavacions de l'any passat.
El jaciment de Darró.
Darró, al final del passeig de Vilanova. Mm-hmm.
Ritual romà vinculat amb...
amb la fertilitat de la terra.
D'acord.
Vam trobar una gerreta amb un ou de gallina dins, igual que la que vam trobar a Sitges al Vinyet fa uns anys.
D'acord, vull dir, perquè ningú s'espanti, que no és un ritual de la mort o no sé què.
No. Veuran una sèrie de persones vestides de romans.
Ritual de la fertilitat. També vestit de romà?
No, ja només em falta fer això.
Són les 11. Bon viatge, Joan.
Moltíssimes
gràcies. Bona experiència també. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.